Café y cigarro.
Hola, què tal? Molt bona tarda. Mateu, ai, perdona't. Perdona, parla ara, sisplau, que no t'havia obert el micròfon.
Hola, macos.
Ara t'escolto.
Surt un moment, que tinc una gestió.
Surt, vés a rebre el convidat avui. Com, bueno, també podeu sentir, sóc l'Àlex Santaló, el David el tenim de baixa. I bé, doncs tenim un convidat, perquè ja sabeu que aquests programes que muntem l'Amadeu i jo necessiten d'algú que aporti aquest grau de maduresa, d'intel·ligència, d'experiència dintre el món de la ràdio. I avui portem un altre convidat que no havia vingut abans al programa i ens plau molt rebre'l, però està arribant tard i jo estic omplint una mica i farem una mica de minutos musicales. Si tinguéssim un micròfon inalàmbric, l'aniria a rebre fora. Amadeu, sembla que ja ha arribat, sento veus. L'Amadeu ja l'està conduint cap al nostre estudi, nostre flamant estudi. I ja estic, bé, ja podem deixar d'omplir. Amadeu, què tal?
Molt bé,
ja,
molt bé.
Ja hi som tots?
Sí, he trobat un amiguet.
Has trobat un amiguet? Sí, ja ho deia, que com sempre que ens quedem tu i jo sols, mirem de portar algú que aporti una mica de senderi.
Sí, ordre, més que res, ordre. I sí, aventura.
I aventura. I una mica de savoir faire dintre el món de la ràdio.
Com diuen els italians.
Sí. I avui hem portat, bé, el coneixereu pel gordo.
Gràcies. Com,
de la competència, Oriol de Balanzó, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Com esteu, vaja?
Ho has trobat bé, això?
Sí, però és una mica Fort Knox, perquè aquí hi ha una espècie de codi que per entrar gairebé has de saber...
Solo el penitente passarà...
I després trucar a Julian Assange, baixa ell a obrir-te personalment, sí. Te l'has de fer per darrere i després ja et deixa pujar. Però he arribat, em sembla, que res, un minut tard. Per tant, per ser de Mataró anem prou bé.
Home, hem de tenir en compte que estem probablement en el lloc on hi ha més concentració de producció d'idees catalanes.
Vols dir que no
de l'audiovisual català.
Que hi ha risc que entrin a robar les idees.
Ara.
Ja ho entenc.
Ara.
O finestres tancades, aquí no surt res, eh?
Clar, es podria fer una imitació d'un robatori.
Ah.
I en sortiria un gag.
Escolta, però expliqueu, no sé massa què he vingut a fer, vull dir que...
Bé, a distreure'ns.
Ah, vosaltres, sóc com el mico, no? Sí. Perfecte, és el que sempre havia volgut.
Ho anirem veient. No, potser que posem en antecedents la nostra audiència, que és una mica dispersa.
D'acord.
Explica tu, Amadeu, sí, que jo vaig a veure una mica d'aigua.
L'Oriol de Balanzó és de l'equip de la competència, sí. Segurament té altre currículum, però no ens l'hem estudiat. No,
bàsicament és el que faig, eh?
Sí. A part de viure. Surt a l'Àrtic, del BTV,
exacte,
també.
Ah, mira.
Sí, passa que jo el tenim Movistar, BTV
no m'arriba. Vaja, un desastre.
Jo el tenia, però amb l'últim canvi
de la TNT... Això ho heu de mirar, perquè amb el Movistar Plus aquest no arriba a BTV.
Sí, hi ha 8TV, però BTV diria que hi ha la xarxa de televisions locals. De fet, crec que hi ha totes les cadenes
excepte
del món,
BTV.
Excepte BTV, que sí, es veu... bueno, al voltant de BTV es veu bastant bé. No, BTV es veia en molts llocs de Catalunya abans, però algun canvi d'antena d'aquests de resintonització de la TDT va fer que... ara mateix hi hagi una ombra, sobretot a nivell cultural a Catalunya, per culpa d'aquesta resintonització.
Sí, que no ens passi a nosaltres.
Exacte.
És molt gros. Doncs l'Oriol de Balanzó forma part de l'equip de la competència, més des del principi.
Sí, sí, sí.
Un soci fundador.
Soci fundador, sí. De fet, vaig ser una segona opció com a coordinador i com a guionista del programa. Però,
saps qui
però...
era la primera?
Sí, sí, la sé perfectament i la coneixeu. Més a més, però... No, però així no dir el nom. Però vaig ser una segona opció que finalment... ha sortit prou reeixida perquè costava més barata, suposo, i al llarg del temps, doncs, mira, més o menys m'he anat adaptant.
Ah, mira, l'altre dia és el Buenafuente.
No, el Manel Fuentes. Jo pensava en Manel Fuentes.
Ah, també, també. M'he equivocat de Fuente.
Sí.
M'ha despistat el càntaro. Doncs, pels qui hagueu vist la pel·lícula Titanic, hi ha uns senyors suats que van tirant carbó dins d'unes màquines immenses, a la sala de màquines, L'Oriol de Balanzó seria el carboner major del programa.
El cabroner, sí, exacte.
M'estava perdent, jo, ara.
Sí, de manera que mentre no topeu amb un iceberg, la cosa ve, no?
De moment, 8 anys sense topar un iceberg, jo no descarto que pugui ser demà mateix, perquè cada programa és una miqueta... Mira, l'iceberg que ha passat just pel costat, però bé, de moment allà continuem.
Sí, no, i el tauló que quedi ha de ser prou gran com perquè hi capiguen tots.
Sí, i a més a més que hi hagi un tauló per la natza, per tant... Si n'hi ha només un, és probable que se salvi ella, eh? Vull dir que...
Clar, trobes un tauló, l'equip i la natza, i dius, mira, és igual, jo
parlem-ho.
He viscut prou, no?
Exacte. Depèn de lo llarg que sigui el trajecte de tornada, però no, ens estimem molt, vull dir que...
Bueno,
que jo li cediria... De fet, abans de discutir-me amb ella, li cediria la meva part de tauló. Mira què et dic. Crec que és el que va fer el DiCaprio amb la noia, eh? Vull dir que amb la Kate Winslet.
Però sempre podeu abans... sacrificar el Tomàs, que és el Pupes.
Sí, de fet, el Tomàs jo crec que no arribaria ni tan sols a la discussió del tauló, eh? Vull dir que es quedaria cantant rap amb la banda del Titanic, allò de... Ja me quedo, jo no preocupeix, vull dir que...
De Flowers, mentre se'n fots el Titanic.
Home, mira, és una opció per Titanic 2, eh?
Parlant de Huesca.
Sí, exacte.
Bueno, pues res, ja està presentat.
Ja s'acaba el meu currículum aquí?
Sí.
Això és tot no. Ja sé que no tinc Wikipedia, tio, però...
El pots allargar, tu.
No, no hi ha massa cosa més interessant, eh?
Tenim dades disperses, però les hauríem de lligar una mica com la corbata del tram.
Va,
fer-lo. Ets del Tònic?
Sí. Sobretot tinc una desviació de color verd. És a dir, el color que no veig és el verd i
em passés matí...
Sí, ja no existeix iniciativa, tio. Bueno, no sé, crec que ho diuen ells, eh? És veritat, sobretot el tònic tinc desviació de color verd i part del marró, també, sí.
I quin color veus en lloc del verd?
Gris.
Gris. Sí, on és lleig? Un perla o...?
No,
depèn de la tonalitat de verd.
Ah, exacte. Clar. És que els colors, quan ets daltònic, descobreixes que té molt a veure, evidentment, els colors és bàsicament això, amb la lluminositat. I llavors la gent et diu, però que tu què veus quan veus no sé què, per exemple?
Dracs.
Quan veus els dracs, jo veig gris. No, però, per exemple, quan veus la gespa del Camp Nou, un dia com avui, doncs, és com molt adequat, tu ja intueixes que allò...
Que et sap greu, benvingut.
No, total, m'he d'anar a BTV just quan plegui d'aquí, vull dir que jo tinc uns horaris fatals, que autònom.
I el blau el veus bé?
El blau és el color que millor veig i, de fet, per això gairebé sempre vaig vestit de blau, perquè és una manera de no sortir de casa vestit com un fill putatiu de Bob Marley. Vull dir.
Sí, no, jo tenia un amic del Tònic que anava vestit de forma molt curiosa, també.
Doncs... El millor és fer-te rasta. Si ets del Tònic,
aquest
és el meu consell.
Sí, sí.
Aleshores, ens podries aclarir el turquesa si és blau o és verd? O sigui, tu què veus?
Jo veig blau.
O sigui que és blau.
Jo veig un blau que dubta de la seva heterosexualitat.
Blau dubtós.
Exacte, aquesta seria la meva percepció del color turquesa. Però és dels colors que més difícil se'm posen. Aquests colors barrejats que tenen una mica de verd, la veritat és que quan és un verd molt, molt clar, precisament això que deia de la gespa, té una component... de color fluorescent que no hi ha gris.
Clar.
Fluorescent.
Yeah.
Llavors dius, val, doncs és verd.
Aquell puntet de groc que té també verd més... Clar, és que aquests colors... Toquem una miqueta.
Però. Sí, ja veig, sí, que per ser animals radiofònics trobo que els colors els teniu com molt clars,
sí.
No?
Sí.
Va, més coses.
Sí, sí. No, és que amb els colors foscos ens deprimim de seguida. Som una gent molt inestable. I... No, doncs ja estaria, no? Vols explicar alguna cosa més de tu?
Home, no, però és que us veia aquí com una espècie de... Estàs morint.
No, jo m'estic morint.
Però... Diguem-ho en antena perquè la gent...
Sí, ja ho saben. Ja.
No, si us veig
com tota la vida.
Com ocupats aquí amb uns iPads, com una cosa molt...
No? És que hi tenim el guió.
A veure,
això és el guió.
El puc llegir?
Sí, i tant.
Sí, home, i tant. Aquest és del que parlarem avui. El sumari, fes el sumari.
El sumari comença amb... A no parlar, 2 punts, hi ha 3 temes principals. Sí. El primer és Millet, el segon és Millet,
correcte.
El tercer és Millet i us rebleu amb un quart tema, que és la dona treballadora, que tampoc és Millet.
Sí, és que ha entrat a última hora, no l'hem pogut integrar. Sí.
Us ha arribat un teletip, no?
Sí, de que era avui.
Sí.
Ens hem adonat ara.
Bé, llavors, després posa lo d'aquí, que això és un apartat que no conec, entenc que és informació
Catalunya,
local.
Catalunya.
D'acord.
Abans era Convergència.
tot això abans era Convergència, m'agrada.
Espera d'aquí.
Doncs d'allò d'aquí destacaríeu dues coses. La primera són els sous de TMB. Entenc que no són els sous o els salaris en general de TMB, sinó de la cúpula directiva de TMB.
Sí, filtraríem una mica. Sí.
D'acord. I després, un tema d'aquests que nosaltres en diem un tema totxo, que són els canvis al reglament del Parlament per la desconnexió express.
Sí, això és un això tema, el toca l'Amadeu, perquè ell està molt ficat en temes del Parlament, sí. I de vegades, com que és gran, li deixem venir
li deixeu fer frases, li deixeu fer frases compostes, no?
Sí, és l'estona que anem a fer pipí i això.
Després, remato aquest sumari ja que ho estava fent, teniu lo d'allà, que entenc que si lo d'aquí era lo que abans era Convergència, lo d'allà és lo que abans era socialista, no?
Sí.
Ui, però molt abans, eh?
No, sí. Clar, perquè jo soc molt gran. Bé, doncs no tant com l'Amadeu, però de lo d'allà, teniu tres temes. Un és que l'APM, que entenc que no és el programa, sinó l'associació... Ah, espera, té codi aquest trasto?
Ah, sí.
Espera, que se't veu a tu en un llac d'Escòcia.
Se li ha apagat l'iPad. Sí, però l'Amadeu ha de posar la petjada.
Doncs això.
Digital.
El primer tema de l'1 d'allà és l'APM, l'Associació de Premsa de Madrid, denuncia pressions de Podemos a periodistes. Tema número 2, autobús d'Azuir. Tema número 3, Mercedes Milà i el Gordo, que entenc que en aquest cas... Com que
no
és
series tu, eh?
No, perquè és el Gordo d'allà.
Sí,
jo seria el Gordo d'aquí. Molt bé, ja està. I fins aquí el sumari, ja podem marxar, adéu.
Sí,
sí, hi ha un tema que es anirà repetint, anirem intercalant, que és el Barça.
Ah, sí, va, Barça, sí, és veritat.
Que, si voleu, podem començar per aquí, ja tenim l'11 titular.
Home, anem-hi.
Ja podem comentar.
Sí.
Mira, he fet el gag abans en privat, però ho faré ja.
Sí, perquè era bo. Tira.
Aprofita.
Sí, no, és que ja tenim l'11 del Barça.
Ah, sí? Quin és?
Neymar.
Oh! Que bo!
Mira, m'he emocionat. T'ho dic sense ironia. He tingut un moment de... Clar. Té raó.
Sí.
Està perfecte.
Sí. I l'alineació...
I juga, anava a dir, juga l'11 del Barça. Val,
és la següent. Sortim amb Ter Stegen sota els pals.
Ah, mira.
Esperem que s'avanci una mica més, perquè aquesta gent tindrà molt d'espai, que jugui de lliure. Una defensa de 3 amb Mascherano, Piqué i Umtiti.
Mira.
Sense laterals. Sortim amb 3 centrals.
Hem fet.
Mig del camp amb Busquets de pivot, Rakitic, Iniesta d'interiors i Messi de mitja punta. I davant Rafinha, Suárez i Neymar.
Molt bé.
El resum seria: Messi no vol defensar.
És Messi no vol defensar.
Sí, deixeu-lo sol.
I com aquests, sí, aquests fotran un o dos gols, o sigui, el PSG farà un o dos gols.
La pregunta és, els primers 10 minuts?
Si són els primers 10 minuts els viurem aquí i llavors ja...
Quin desastre. No, és que jo és el que
podem més...
Perdona, no sé si tens un sumari, jo vaig
disparant. No, això funciona... Sigui,
funciona així, sigui, jo vaig dient coses i interrompeu-me.
Això de fer el sumari no ho havíem fet mai.
No, bueno, perquè he estat molt interessat per la tecnologia i he vist que la mare anava llegint un text i he pensat, està tot escrit i ho estic fent aquí.
Està tot, tot el que diem està guionitzat.
Sí. Perfecte, doncs ho feu d'una manera com molt natural,
Home, no, és que ja són
7 anys,
set temporades. Ostres, vosaltres 8, no?
Sí.
Bueno, mira, l'any que ve farem 8.
Se'ls hi nota menys.
Sí,
exacte. També continuem treballant amb el guió del primer dia. Vam fer un guió el primer dia, el va fer el Guillem Dols, que és el guionista que va marxar, perquè havia fet la feina, i des d'aquell dia continuem. Això, fer més o menys sempre és el mateix.
Guardar com plantilla, sí.
Sí, guardar com a plantilla, i vas canviant una mica els personatges, però vaja, bàsicament...
On abans deia Aznar,
ara que he parlat del Word, m'he donat peu a mi mateix per explicar un acudit que vaig llegir ahir que em va fer molta gràcia. Que diu que si en un document de Word li poses de nom Arsène Wenger, sí, es guarda com a sintítolo.
Que m'ha fet mal.
Sí. És que no sé en quina plataforma escriuria aquest tipus d'acudits. És a dir, avui dia que estem tan tecnificats i amb tanta varietat de xarxa social que inclou grups de WhatsApp de la família, grups de WhatsApp de la família 2, grups de WhatsApp de la família primis, sí, etcètera, etcètera.
Primos, cunyaos...
I després hi ha grups dintre del WhatsApp que ara és de Facebook, Twitter, grups... De respostes de Twitter en el que et fiquen amb gent d'En Comú Podem, coses així com molt estranyes. No sé què t'acudit on podria estar, Amadeu, perquè
estava a Twitter,
sí, perfecte.
Sí.
No, però ara suposo que... Quan he dit que em feia mal és perquè, clar, entre anada i tornada el Bayern ens ha fotut 10 gols.
Bueno, és de l'Arsenal.
Sí, clar, per això.
Diríem, ets suporter de l'Arsenal.
Com a Gunner, sí.
Ostres, t'acompanyo en el sentiment dels últims 15 anys, eh? Perquè...
No, home, tampoc tant.
Home, des de Bergkamp jo crec que...
No hi ha tampoc, fa tant, tampoc fa tants anys,
15.
Eh?
A veure, l'Arsenal seria...
Fa 12 que vam fer allò de guanyar la Lliga sense perdre cap partit.
Ah, sí, 12 només?
Sí, home, sí.
Però, Amadeu, som més joves, sobretot jo.
Sí, sí, sí. No, no, però és que a veure, l'Arsenal és l'Atlètic de Madrid educat a la privada.
Sense Jesús Gil, o sigui, sí. Canviar Jesús Gil per Arsène Wenger.
Clar, un senyor, és un canvi, és un senyor francès. Sí. Un senyor francès que, després de 18.000 anys de viure a Anglaterra, evidentment, com a bon francès, se li continua notant moltíssim l'accent francès, sí, sí. Cosa que a mi em sembla molt bé, perquè és una cosa que ens passa als catalans, que el primer que fem quan anem a qualsevol altre lloc que no sigui el nostre poble de naixement és dissimular el nostre accent.
I adaptar-nos.
Jo tinc un accent molt més de Mataró del que estic fent aquí, però estic intentant fer accent de Barcelona d'una manera molt forçada. Si vaig a València, de seguida intento parlar en valencià.
Sí, sí, jo vaig a Galícia i em surt el segon dia i ja estic...
Oi que sí? Això ho tenim els catalans.
Estoy hablando así y yo sí. No sé por qué, pero...
Sí. Me comería un churrasco. Otro cachiño.
En fi, perdó. Sí, sí. Estaves parlant del Barça?
Sí, però... A veure, sí, però n'hi ha entrant i sortint.
Tostuses.
No, però el tema a no parlar és Millet, perquè
vols
cansa.
Que, vols que
cansa.
Anem?
Va, anem-hi.
Va, fem una mica de... Com si estigués preparat, no?
Sí.
Doncs això, com sabeu, cada setmana hi ha uns temes que trobem que estan prou manits i que se n'ha parlat molt a les xarxes i nosaltres no en parlarem, i comencem amb un d'aquests que és el judici. El judici?
Sí, el judici.
En majúscula.
El gran judici.
El judici.
Sobretot des de a partir d'avui s'ha convertit realment en el judici, perquè ja sabem que no és el cas Millet.
No. Evidentment. Evidentment.
Ara hi ha entrat la merda de la bona, que és... Ara sí. Sí, tot aquest que és preliminar, de si era Millet, de si es va fer construir un comandament a distància pel jacuzzi que li va costar 850. És que l'altre dia vam estar precisament a la competència repassant guions antics de l'any 2009 i 2010, on teníem la llista de despeses que Millet havia adjudicat al Palau, i és que és meravellós.
És sideral.
És, aquest home hauria de ser president de la Generalitat i tindria menys complexes com a catalans.
I fer-li
segur, de
Creu de Sant Jordi, Medalla d'Or de la Generalitat, premi, quin és aquest premi que van donar la Pilar Rahola, el premi
el Ramon Llull.
El Ramon Llull.
Tots els altres els té, eh?
Els té.
Sí, jo crec que és Creu de Sant Jordi, i crec que de premis de la Generalitat hauríem de veure si
els va haver de tornar.
Clar, va haver de tornar. On ho tornes, això?
Igual, va al mateix lloc que va tornar Cruyff el pin aquell del Barça.
Hi ha una oficina, hi hauria d'haver una oficina...
Que hi ha Josep Lluís Núñez a dintre.
Amb el síndic de Greuges, hi hauria d'haver l'oficina de devolucions de mèrits indeguts. No? I la sala Josep Lluís Núñez de devolucions, no? I anar allà i tornar-hi i tal. Però el Millet, a veure, jo haig de dir entre parèntesi que el Millet que feu a la competència és... extraordinàriament superior a l'original, que és extraordinàriament superior a la mitjana dels mortals.
Avui jo diria que potser no ho tornaré a fer, o intentaré no tornar-ho a fer, almenys en el que quedi de programa, però et contradiré. Avui, a la declaració de Millet, nosaltres hem posat un parell de moments l'àudio del judici, perquè ara està com molt de moda que tots els judicis són públics, una cosa que fins ara no s'havia fet, i realment és una llàstima, perquè és molt interessant.
Sí.
Hem posat d'una manera random, hem pujat a l'àudio, a veure què diu Millet, i a cada moment és que era una perla, o sigui, no us, ja podeu estar vosaltres...
No, tinc un resum de frases.
7 anys fent cafè i cigarro,
sí,
però...
Sí, no ho aconseguirem, eh?
No. Doncs endavant.
Tinc un resum de frases, bueno, en un web he trobat un resum de les frases d'avui de Millet, n'he agafat unes quantes, per exemple, sobre les bodes de les filles al Palau. Diu, se pagaron con fondos del Palau. Lo hice mal, me equivoqué, pero tuve unos motivos. Necesitábamos hacer publicidad y se me dijo que convendría mucho hacer las bodas para que la gente sepa que se podían hacer en el Palau. Otro humo de puta mare, oiga. Sí, sí, no, miri, sí. És
que una institució com el Palau de la Música era absolutament desconeguda.
És que
no, sí, jo ho entenc, necessites promoció, i què fas, reparteixes flyers o cases a la teva filla?
No, i és que està molt amagada. Sí, sí. Tu passes pel davant i ho veus, el Palau
no,
de la
perquè
Música.
Tu vas pujant per Via Laietana i et diuen, per aquí hi ha el Palau de la Música, però no ho veus.
Ara no entraré.
No, home, no, que
i si passes pel davant no el veus, no te n'adones.
I llavors hi havia l'església de Sant Agustí, em sembla que era, no, no sé, no recordo exactament, que encara tapava més el Palau de la Música. El Palau de la Música era com la casa aquella secreta que tenen els amics de Harry Potter.
M'estàs dient que la visibilitat del Palau ara, una mica des de Via Laietana, és possible gràcies a Millet, perquè aquesta església potser no hi era abans.
Com tantes coses, és gràcies a Millet. Sí. Jo, de totes maneres, el Millet l'he sentit quan ho ha dit això en directe, ho he trobat extraordinari, i he pensat, hosti, tots hem sentit a parlar del Palau de la Música. Per tant, al tanto, el que haurien de fer tots els headhunters i tots els que es dediquen al naming i tots els que es dediquen a l'emprenedoria és anar a prendre punts, perquè aquest home té un do. Una altra cosa és que et foti a la cartera i surtis
d'allà.
Però
una cosa no treu l'altra.
Però, exacte, el nom te'l faràs, eh?
Ja t'ho diré ara, Goebbels era molt bo fent publicitat.
No, aquí ho hem dit sempre.
Saltem els passos intermitjos.
No, anem directament...
Anem al fato.
No, home, anem directament al nazisme.
Quan passem a l'elegància, aquest ve al cap, la Gestapo.
Clar.
No hi ha més.
Per què fer altres metàfores com podem anar directament al nazisme?
Clar.
Vull dir, no escatimem. Escolta'm.
Imagina't si eren bons... que ara serveixen per parlar de qualsevol cosa.
Exacte.
Sí, però també diré que tu vesteixes la Gestapo com el Millet i jo per mi que no guanyen
però
la guerra.
Vull
dir, a veure, la perden abans encara.
Sí, però el nazisme és com el porc, que s'aprofita tot.
Hòstia, mira, és tan sublim, perquè és tan fi, tan okay, brut, okay, tot el que acabes de dir, que jo ho deixaria el programa ara mateix aquí. Es pot acabar o no és molt
sí,
bo?
Sí, és molt home, mira, fa 15 dies.
Ho vam fer un dia i la gent es va enfadar.
Ah, perdó.
Sí,
però bueno, la gent s'enfada per qualsevol cosa.
Ara que parlem del Millet, m'adono que la nostra generació ha estat tutelada per tres homes que en realitat són la mateixa persona, perquè és com una espècie de...
Quato.
Sí, que tu agafes... no sé si recordareu, ara fer un exercici d'ochenterisme terrorífic, perquè odio el moment...
No, fes-ho, que llavors
80,
això ho fem,
sí, els nostres oients estan aquí.
D'acord.
Eh?
Hi havia l'amo del calabozo, que era el senyor que sortia a Dragones i Mazmorres, era un senyor baixet, d'acord? Sí. I que tenia tot el poder i que ajudava els protagonistes de Dragones i Mazmorres a ensortir-se una mica de les seves missions. Doncs bé, si tu agafes l'amo del calabozo i el divideixes en tres persones, et surt Millet, Núñez i Jordi Pujol.
Sí.
Suposo que és una cosa que ja s'ha comentat, perquè
no sé si
sorpresos.
La Catalunya jugant amb tres bases.
Això, bé...
Bueno, los bajitos, escolta, això li va funcionar molt bé al Barça.
Sí, sí. Toca fer-ho un moment, pel públic millennial. Estem parlant d'una sèrie de dibuixos animats que estava basada en el joc de rol Dungeons and Dragons.
Exacte.
I aquest personatge feia el paper del, bueno, del màster.
Exacte.
Dintre de la sèrie. Vale.
Un màster dintre d'un joc de rol és el que mana. Un joc de rol és una cosa que fas... És com matar gent pel carrer, però fer-ho a la taula.
Però sense sortir de casa.
Exacte.
És a dir, amb un rifle de franctirador.
I sense dones.
Que, sí, i sense dones, i normalment amb gent amb un potencial limitat, cosa que hem fet segurament tots els que estem en aquesta taula, en la nostra adolescència, perquè és el que hi havia. Vull dir, l'extraradi és molt dur.
Ja. No, el centre també, eh? Vaig créixer el que llavors era el barri gòtic.
Home, però això és centre del món, diria jo.
Sí. O sigui, el rovell de l'ou orbitava al voltant de casa meva.
Exacte, és a dir, no se m'acudeix una cosa més centre. És a dir, qualsevol persona de Catalunya que digui baixo al centre, crec que en última instància acabaria petant a la casa on vas créixer.
Sí. Jo, els balcons de casa donaven al carrer Ferran.
Mare de Déu!
I, per tant, tota la història de Catalunya ha passat per sota casa. Jo tinc la visió de Catalunya en picat, des de dalt, una mica omnipotent, però també molt passiva, perquè sóc mandrós.
Però això és Catalunya i la Barcelona més important. Sí, no? Ja ha passat de tot al carrer Ferran.
Home, des del primer ral·li de Sitges, de cotxes antics.
El carrer Vinyó surt del carrer Ferran. Allà també hi havia la pastisseria d'Agustí Massana, que era un senyor pastisser que es va forrar fent ous de xocolata a...
Can Massana era.
A Can Massana. Doncs Agustí Massana, que era l'home que va portar els ous de xocolata a la Pasqua catalana, i que es va forrar, perquè clar, aquí teníem aquella puta merda, perquè, perdó per l'expressió, de tortells.
Aquell tortell amb un ou a sobre.
No, sobre, sí, allò era la mona de Pasqua
i els plomissols.
I aquells... Tot,
molt trist.
Molt trist, Agustí Massana, i calla, fot-hi xocolata.
Més endavant van arribar els excedents de pollets. Sí. Quan s'entrecreuaven entre ells sortien bornis i això, llavors els dissecaven.
també, ja és que també d'una trista brutal, doncs bé, Agustí Massana es va forrar tant amb els ous de xocolata que va deixar tota la seva pasta per construir una escola, que és l'escola Massana, que sí, encara avui dia, ja té 86, 88 anys, encara existeix.
De Belles Arts.
De l'escola, sí, sí, d'Arts i Oficis de Barcelona. I fins aquí el meu moment, sí, per penyer.
S'ha de dir que Can Massana era de les botigues boniques, boniques de Barcelona. Era una botiga antiga, allò amb fusta enfosquida pels anys, amb galeria per dalt, escales...
Està tancat, ara?
Ja em sembla que hi ha una altra cosa. Ja,
no, màximo d'últim.
Sí, segur que ja, poca cosa queda ja.
Sort que el públic jove que haguéssim pogut tenir mai va morir a la segona o la tercera temporada i ens va deixar.
Sí. Perquè... Hem quedat amb la gent que val la pena.
Sí. No, és que m'ha sabut molt de greu parlar dels 80 i he pensat, tira més enrere.
Tira més enrere. Aquí ho fem molt, eh? Tampoc no pateixis.
D'acord, d'acord.
Altres frases de Millet ha estat... aquesta m'ha encantat, que és dir-li al fiscal... Es que yo cobraba de muchos sitios, ¿eh?
Oh, es
y al fiscal dirle, ya me he dado cuenta.
És meravellós.
A més, aquest fiscal, que és aquest senyor Sánchez Ullet, que és el mateix fiscal del 9N, que és un senyor amb una certa ironia i que jo crec que li agrada. Sí. Crec que és ell que ha demanat que
sí,
es televisi...
És el mocito feliz del fiscalia.
Sí, l'estic a punt de veure a Tu sí que vales, o alguna cosa així disfressat, eh? El fiscal del 9N, del Millet, tal.
És molt bonic perquè la portada de La Razón d'avui posava en portada que TV3 havia passat en directe el judici d'Homs i en canvi no passava el del cas Palau, que com he sabut sí que s'ha passat. I tot Catalunya, almenys la que podia deixar de treballar o fer veure, o sigui, tenir una feina que li permetés veure que treballava mentre mirava la tele, ha pogut seguir.
És més, el judici d'avui, a diferència, per exemple, de tota la part, primera part menys l'última jornada del 9N, es feia directament en castellà, és a dir, no calia ni tan sols que posessin dobladors.
Bé, Millet ha anat tirant de català, sí, ha anat pujant cada cop una miqueta
un moment,
més de català.
Que jo l'he sentit com dient és que no m'hi veig bé, saps? Una cosa així, perquè li estaven passant com tot de factures que jo tampoc m'hi veuria bé si comencessin a passar totes aquelles factures enredarides, eh?
També tenim una altra que m'ha agradat molt, que és no me estaba quedando dinero del Palau así por las buenas. És a dir...
Però que era per les males.
Jo tengo mis motivos.
Hi havia un criteri, clar.
O sigui, aquest sí, aquest no.
Clar, no era la papala.
No, home, no. M'he de fer un lavabo nou? Vale, sí, perquè està justificat.
Clar.
Però... per un piti.
No, sí, però això és important, perquè l'autojustificació et pot fer sobreviure moments com aquest.
Sí, és a dir.
Si tu de cop dius no, clar, és que tot això no tenia cap mena de sentit, pots trobar en una buidor interior molt important, i que toma, que no dubto que ja està buit per dins, com a mínim sucarrimat.
Sí, però jo crec que no li fa... O sigui, no li molesta, eh?
No?
Jo crec que no. Ell s'ha buidat, però no és com Guardiola, que diu, he de marxar, he de reomplir-me... Sí. No, ell...
Sí, és una de les expressions més gores que he sentit mai, eh? La de m'he buidat. És que m'imagino amb una cullera, saps com... Sabeu quan... Tornem als 80. Hi havia un gelat als anys 80, que també era molt de postguerra, que era el limón helado.
Home!
Hi havia un moment que gratabes el limón helado per dintre perquè quedava a les parets, i hi havia un moment que
sí,
ja...
Sí, però era
ja...
molt fort, ja era molt
no,
fort.
No, era massa fort. Llavors sí. ja era realment la pell de llimona per dintre. Sí. Doncs aquella llimona agra, buida, és una mica com m'imagino jo que es va quedar Guardiola després de la seva etapa al Barça. Sempre he pensat això.
Sí, es va posar la tapeta, que es podia tornar a posar, i va marxar.
Que tots fèiem allò, no? A l'acabar, poses la tapa i dir, sí, no l'he obert.
Sí, el vols.
Pensava que només l'havia fet jo, aquesta broma.
No. Tots hi hem tingut problemes.
Perdó.
Sí. No, jo volia dir que Millet podria fer una línia Pep i demà, per exemple, a mitja sessió, dir... Senyoria, aixecar la mà, no?
Pots aixecar la mà en un judici?
Senyoria, perdoni, senyoria, que vol anar al lavabo? No. És que me'n vaig perquè m'he buidat. I fins aquí...
Ja, però, a veure...
M'he buidat.
O sigui, que la...
Hosti, però vostè ha d'estar aquí, però és que m'he buidat.
Però si la pregunta és que vol anar al lavabo, i la resposta és no, m'he buidat... Vol dir que ja no
alguacil,
hem fet tard,
exactament. Venga a recoger todo esto de este señor, sí, que se ha vaciado.
Sí, que vengan los Mossos, que estan acostumats als cavalls.
Sí, exacte, venga, recollim la pala, tu.
A veure, també és veritat que amb el pressupost que té aquest senyor i les hores que previsiblement ha de passar allà, no costaria res posar-li una cadira d'aquelles que aixeques la tapeta, sí, tenen un urinal, i això en els segles 15, 16, els monarques rebien delegacions internacionals assegudets a la comuna.
Avui en dia algun també ho deu fer, eh?
Jo crec que el Consell Europeu, aquestes coses que fan allà dalt, que estan com moltes hores fent veure que decideixen alguna cosa que ja havia decidida prèviament per Goldman Sachs, deuen tenir tot una espècie de latrina comú. S'ha de semblar una mica a l'antiga Roma. Jo crec que van vestits amb toga i s'aixeca la toga, seuen en una espècie de cadira com aquesta que estàs descrivint, amb un forat, i hi ha algun funcionari europeu, segurament espanyol, que es dedica per darrere a anar buidant tota la merda, tota la tifarada que va caient. Bé, fins aquí.
Estava pensant en la logística d'això. Clar, les tapes d'abans s'obrien amb una, bueno, cap amunt.
Sí.
Però avui en dia, tipus porta corredera, que no cal ni aixecar-te per fer anar la tapa.
A veure, de fet, les comunes, històricament, i encara la meva àvia en tenia una a casa seva, Manresa, i les comunes tenien una tapa de fusta amb un agafador, i la treies literalment del forat i la deixaves en un costat. És a dir, s'havien donat casos de gent que anava, s'enduia alguna cosa per llegir i misteriosament sortien de la comuna amb la tapa de la comuna sota el braç, que deies, no m'expliquis la resta de la història, m'estimo més reconstruir-la jo.
Exacte.
Però aquest llibre no l'acabes.
No.
Bé, tenim alguna perla més de Millet? Alguna cosa més a comentar? No, pregunto, estic preguntant.
No, a veure, és inabastable, jo crec que encara ens queda molt. Demà tenim en Montull, que ja deia la setmana passada que esto la setmana que viene va ser más divertido.
El que passa que, pobre, jo crec que esperava ser el primer i destapar-ho tot. I l'espoiler que ha fet avui Fèlix Millet...
Sí, però li ha deixat molt ben servidet, dient, no, esto me lo llevaba este, esto me lo llevaba l'otro. O sigui, a veure, jo sí, m'enduia quartos, però...
Però avui pensava, Montull teòricament havia fet un pacte amb la Fiscalia per rebaixar, que no ho sabem, no és oficial, per rebaixar la pena de 26 anys res, pràcticament, a la seva filla, si explicava com es finançava Convergència. Demà arribarà, oi, era del pacte, i el fiscal Sánchez Ullet, aquest senyor tan simpàtic, dirà, no, mira, esto ya me lo explicaba.
Això ja m'ho sé.
S'ho hizo el trullo, mira.
Que també sap greu, perquè la filla també ha passat una estona dura.
Estàvem fent reunió postprograma i la veritat és que no he pogut sentir massa l'àudio. Teniu un resum o sabeu alguna cosa? He vist que portava una cosa molt important en un judici, que és portar arracades de perles blanques. Això sempre et dona un estatus i fa que el fiscal i el jutge et mirin amb bona cara.
No, rebaixa pena.
Directament, no? No és el mateix portar aros tipus gitano, diguéssim, perquè això fa molt d'estar per casa, has de portar perla, perleta bé.
Sí, una cosa discreteta, un detallet. Sí, no, ha anat molt per la línia de dir, a veure, jo era una mandà, jo feia el que em deien, vaig passar molt de temps que no acabava d'entendre el que passava allà, jo feia, fes això, fes allò, però ha tingut un moment molt bonic, perquè jo l'he trobat molt entranyable, que és quan ha dit que en les prèvies que es van fer li van posar amb ella una fiança, em sembla que era de 500.000 euros, i li van retirar el passaport, i en el seu pare li van posar una fiança similar o inferior, i diu, clar, diu, és el meu pare, no? I em sap molt de greu pel meu pare, però trobo molt injust que a mi m'empuressin més que amb ell, no?
Subtext, que se joda el viejo. el culpable, està dient, el culpable és ell? Sí. I en tot cas, a mi què m'esteu explicant?
Sí,
que porto perletes a les orelles. El meu pare no em porta. Cosa que em fa sospitar que Jordi Montull pot arribar demà amb arracades de perles per veure si li fan una mica més de cas.
Amb aranyes del Saló de Cent.
Bé, teníem l'altre tema del que no s'ha parlat gaire aquests dies, que és aquesta trobada que va propiciar en Risto Mejide amb la Mercedes Milà. I, hosti, no el recordo, el pobre...
El gordo.
Era un científic bioquímic, no em facis dir una cosa d'aquestes que jo no he estudiat i que per tant per totes les carreres més o menys són, per mi són la mateixa. De fet, tinc un parell d'amics que diria que són bioquímics i tenen com ells en diuen 300 postdocs, és allò que quan ja ets doctor llavors comença la cosa de veritat, que ja portes 17 anys de carreres, i per mi totes les carreres aquestes són ells dos. Investigació de què? Del càncer, de les microfilms que et fiquen a sota la pell perquè et converteixis en un home avió, són ells. Evidentment són gent molt bona i no viuen aquí perquè com tothom han marxat a l'estranger.
No, doncs... és un d'aquests que saben lo de l'ADN.
Sí, és el que...
aquests veus? Sí, sí.
Veu que la Mercedes Milà porta molt de temps parlant d'un llibre d'alimentació que és amb unes enzimes màgiques i tal,
sí.
I va sortir aquest bioquímic a dir que això era tot mentida, que, bueno, a posar una mica de ciència damunt la taula.
Sí. Estem amb el bioquímic.
Diguem que va posar 300 anys de pensament occidental damunt la taula.
Sí.
I a Mercedes Milà...
De banda, enzimes màgiques.
Sí, era... va treure dos pedres de dos sílex, els va fregar i li va dir que lo primero que tenía que hacer era
adelgazar
sí. Porque comer esa mejor. Barriga... No
això li va dir Mercedes Milà al nostre amic bioquímic.
Sí. Va ser la primera resposta.
I teníem el representant de tot el saber occidental dels últims 300 anys i l'altre el que diu estàs gordo.
Sí. Literalment.
Mare de Déu.
Literalment. I llavors, clar, ell va voler-li replicar dient-li és una llàstima que hagi gastat jo una intervenció per trobar-me una interlocutòria com vostè. I ella li va dir todavía solo he empezado. I clar, ell va dir, pues, a veure, si esto es el principio, pues, es farà llarg, no?
Si es farà llarg o me voy, directament.
I aquest senyor després ha piulat un parell de coses francament sucoses.
Sí, bé, clar, evidentment la gent amb un parell de dins de front li ha donat suport via les xarxes socials i tot això, i li ha agraït el suport, però a més va contestar, no sé si a l'endemà, dient que bé, si la resposta és aquesta, el que haurien de fer potser és no preocupar-se tant de fer programes en contra del bullying, cosa que Telecinco i 4 estan fent ara molta campanya en contra del bullying, i clar, i tens aquesta senyora que és cara d'aquestes emissores responent a una base científica amb "está usted gordo".
És a dir, es va carregar tots els programes anti-bullying en una frase, no? Directament.
Sí.
Vull dir, a veure, això és... Com a mínim es mostra que Mercedes Milà és capaç de canviar la programació de tot un canal de televisió, de dos o tres canals de televisió amb una sola frase. Això és un gran poder que l'utilitza fatal en aquest cas, no?
Però clar, arrenca des d'un tòpic molt massís, molt sòlid, que és que tu ets una pansa i li dius a algú que està gordo. Que dius, a veure, és qüestió de percepcions també, segurament t'ho semblem tots.
No, però Mercedes Milà ha fet servir el que fa la tàctica...
Ara he fet el mateix.
Sí. La tàctica de qualsevol tertúlia, que és quan no tens arguments contra l'altre, ataca'l directament. Jo és el que faria contra qualsevol persona, perquè segurament pensaria, hòstia, aquest s'ho ha preparat més o menys, o en tot cas molt més que jo, i per tant, directament t'ataco, i ja està.
A més, aquesta dona està fent ara, si no m'equivoco, un programa sobre literatura...
Sí, no sé quin canal, és una espècie de canal local, o d'aquests...
Em sembla que és del grup de Mediaset.
El 17è canal de
sí,
Mediaset.
Que està fent un programa això, per fomentar la lectura.
Això ho tens
a
Movistar Plus? Perquè ha quedat clar que ni el programa que estic presentant ara, que és el Fil, ni el programa amb el que col·laboro de BTV, que és l'Àrtic,
no
el pots veure. Però en canvi, aquesta senyora sí?
No ho sé, perquè tampoc
l'he
vist.
Busca, però...
No m'hi he interessat.
Clar, per la gent de la nostra edat, Mercedes Milà, quan era Mercè Milà, entrevistava com entrevista ara Anna Pastor. És a dir, era l'entrevistadora incisiva que qualsevol...
Sí, però Anna Pastor de vegades també va en el gordo, eh? quan no contestes molt...
Jo crec que Junqueras va estar a punt de dir-li gordo. que te calles.
No, això vol dir que hi ha un futur per davant d'Anna Pastor que es presenta esplendorós i que tindrem una mica de sort ocasió de viure, no? Quan vagi girant...
Acabes de fer una projecció que és Anna Pastor comença com a periodista suposadament incisiva, interrompista, podríem dir, i que hi haurà un moment en el que haurà de fer un clic, perquè ja no interessarà, segurament perquè la seva joventut haurà passat el millor de la seva joventut, i per tant la televisió és molt cruel en aquest aspecte, i passarà a fer altre tipus de programes, com li va passar a Mercedes Milà.
Cap al Gran Hermano.
Gran Hermano 250... Anna Pastor,
com la incisiva Anna Pastor.
Anna Pastor dient "jo també cago en el mar".
Sí. A veure, jo només dic que així com els lames es van reencarnant d'una manera periòdica i mantenen una línia, Mercè Milà i Anna Pastor, ara mateix hi ha indicis per plantejar-se la possibilitat.
Anna Pastor, pequeño lama, seria.
Ah.
Però jo... estem parlant de Dalai Lama o de Punxen Lama, perquè es van intercalant. És que l'altre dia vaig veure una entrevista al Dalai Lama.
Estem en fase de Dalai, ara, eh?
Sí, ara estem al Dalai.
Mal.
Llavors, quan el Dalai mori...
Passant quines rentadores, eh?
Home, és una puresa, allò.
Dalai.
Clar, hi ha el Punxen Lama, que és qui s'encarrega de trobar el nou Dalai. Llavors, quan mor el Punxen Lama...
És el Saurí.
Sí, el Dalai... No, quan mor el Punxen...
És el director esportiu.
No, però es va intercalant aquest paper.
Un moment.
Quan mor un, l'altre l'ha de buscar.
Exerceixen del mateix, és a dir, són líders.
No.
És a dir, és que hi ha un buit de poder,
el Dalai és el líder. No, però quan mor, sí, el punxen, busca el nou de l'aire, i llavors
quan
ja li donen.
Però triga tota la vida? No. Ha de morir, llavors punxen quan troben de l'aire?
No, perquè llavors, quan morin punxen, el
i el
vicepunxen
buscarà un punxen.
Un punxen.
I sempre es van intercalant a nivell d'edat, perquè si tenen la mateixa edat i moren els dos al mateix dia...
No, és que no poden anar al mateix avió.
No, no, no.
Ah,
però
no.
Calla, és que ja ha passat...
És com
no, no.
El rei i el conde de Godó.
Però és que amb el darrere de la Lama hi ha una, ah, hi ha una de ben grossa. Que és que el Dalai Lama va trobar el Punxen Lama nou, que era un nen petit d'aquests,
sí?
I el govern xinès l'ha segrestat.
Hòstia!
Llavors, no, el Dalai Lama no pot morir perquè, o en tot cas, hauríem d'anar tots a rescatar, entre ells Richard Gere, a rescatar en Punxen.
Ell primer.
No haver-ho dit. Nosaltres prou tenim l'adència d'una societat cristiano-catòlica.
Però, i amb el procés, estem molt enfeinats.
Exacte, tu, com parla el Lama. Total, tenim en Punxen que està segrestat i, per tant, ell té la informació una
de
mica...
De qui serà el nou Dalai.
Dalai.
És com si morís ara un dels guionistes de la Riera i no sapiguessin mai qui va matar en Claudi Guitart, per d'alguna manera, no? Per tant...
Per exemple.
Bueno, però vols dir que no pot fer una vaga a la japonesa i començar a trobar és... Dalais? I si no, no em deixeu
perquè,
anar...
No, perquè fins que no mor,
tu ets Dalai.
No reencarna.
Bueno, però jo m'avanço feina, saps?
No, però és que no pot sí. Perquè està el govern xinès el té assimilat. I quan li pregunten pel nen... Que fa 20 anys que el van agafar, que el van deixar.
Per tant... Ah, però ara ja pot agafar el seu guardià no, i dir-li... Tu seràs,
sí,
tu ets el lama,
sí,
però no el d'ara.
El govern xinès deixa, vés a mirar. Hola, toc, toc, està aquí el govern xino. Sí. D'on està el niño? Sí, ja t'hi trobo.
No, perdó, tu truques a... No,
ah.
Tu has d'enviar un col·lega i que truqui el timbre i... Està punxent, que baje.
Que baje.
Pues ja està...
I llavors el punxent és el que mira nens tranquils
i
diu, aquest...
Este és el de l'any.
Molt serà que aquest no sigui...
Però clar, es veu que el Tibet està una mica així de dir, ai, que el proper de l'any serà un xino que no, d'esto...
Oh, clar, perquè no té Facebook, no pot buscar. Clar, vull dir, punxent l'ama en aquests moments hauria d'estar a Facebook buscant-lo.
No sé si algú ha buscat a Google Maps. Punxen Lama, a veure si el geolocalitza.
Hosti, clar. Però clar, podria sortir, acabar sortint un Dalai Lama molt curtit a Foxconn i llavors ho sapigués tot dels iPhones i unir fe i
escolta,
tecnologia a punta.
Tot això m'està preocupant bastant perquè està previst, és a dir, si hi ha un Tata Martino dels lames, és a dir, si en el cas que el Dalai Lama
Richard Gere
em semblaria correcte,
sí, sí.
Eh?
Li posaran mèrits... un polo taronja, en aquest cas, i llavors se n'anirà ell allà a fer
de... No, em sembla bé. Per mèrits, crec que Richard Gere estaria bé, i parla anglès, que és sempre
sí,
per ser Dalai Lama sempre està bé.
Sí, no, i fa com els catalans, que no té accent. O sigui, que exacte, no té accent.
Exacte.
També avui d'un tema que no s'ha parlat gaire, que és el Dia Internacional de la Dona.
Mm? Sí. Sí. Avui.
Avui.
Sí.
No avui... sé si havíem de fer festa o què havíem de fer. No...
A veure, elles havien de fer mitja hora de vaga.
Sí, ah. A Barcelona mitja hora de vaga, altres indrets, per exemple, a Argentina, que és d'on sortia aquesta iniciativa de la vaga, em sembla que era tot el dia.
Home,
i a Madrid era una hora. I, és a dir,
o sigui, s'han discutit.
No ho sé, però amb el fus horari...
Hem perdut.
Allò, anem perdent un... Com es diu allò, un llençol a cada bugada, doncs en cada fus horari anem perdent una mica mitja horeta, i hem arribat aquí. Crec que a Itàlia han fet 30 segons de vaga, que sí, és més o menys el que fan sempre.
I al Japó sí, que han descansat són els homes.
Sí.
Perquè elles han fet la vaga al revés.
Ostres, clar és... Ben vist.
Ah, sí, avui sí, el sí. Dia de la mujer treballadora. Me lavo sí, sí. Las manos, vamos a buscar al punxent.
Sí, me voy al hotel aquel donde solo puedo estar estirado en un féretro. I tal, sí. No, a veure, el tema és molt, molt interessant, per raons òbvies, però no en podem dir res perquè no ens toca a nosaltres, perquè som homes i...
No, i tant que podem dir,
no.
En tot cas el que no podem fer és validar allò que elles han de dir. Vull dir, avui és un dia, jo crec que per una vegada deixar-los parlar i escolta,
bueno, per un dia...
Però les hem de deixar parlar a nosaltres?
Jo crec que elles simplement han de parlar i nosaltres no hem de validar ni opinar. Ja, o sigui, els homes portem opinant sobre les dones des de l'inici dels temps. És a dir, Adán, que com tots sabem, i també ho sap Mercedes Milà, va ser el primer home de la Terra.
Que la va maltractar amb pomes.
Exacte. Doncs, ella donava l'opinió i en realitat Eva era callar la puta boca. I bàsicament avui seria el Dia Internacional de l'home calla la puta boca. Bàsicament jo crec que aquesta és la resolució del tema. I prou, ja està. Ja n'hi ha prou. És que hem opinat... Mira, quants homes som aquí? 3. I portem opinant com 45 minuts.
Bueno, opinant, amb un sentit molt ampli,
Tampoc, estem dient coses.
Jo
trobo bonica, aquesta referència al Gènesi, l'Eva dient, calla la puta boca que ens sentirà.
Exacte.
I llavors Déu dient, que sentiré què?
Espera un moment.
De què parleu? Merda.
Espera un moment. Estàs demanant pas o trigaràs molt? No, si vols ho deixem per una altra estona, deixem pel final del programa. Doncs va, anem a parlar dels temes d'aquí.
Collons.
Lo d'aquí. M'ha sorprès de cop la sintonia, eh?
Sí, sorpresa. Doncs això, lo d'aquí, temes de Catalunya...
Està molt forta, pot ser?
No, ara està bé, ja està
bé. No, ara està bé, sí, amb adeu.
Vale.
Baixa el volum del
Whisper. Sí, ja ho he fet.
Ets el 3.
Sí, ja estic amb números negatius, ja, de fet. No com el Millet.
No, fas bé perquè un de... Com sabeu bé vosaltres, un dels problemes de qualsevol persona que es dediqui a la ràdio és la tendència a anar posant cada cop més alt els cascos. Un dia coincidiran els millors radiofonistes del país en el mateix estudi i el pet que farà a Catalunya de la Cople, que hi haurà...
Això no va dir s'acople, no?
La cadena Cople.
La cadena Cople, sí. Serà tan gros que no us ho podeu imaginar. Jo, alguna vegada que hem fet transmissions amb la gent d'esports de RAC1, agafo un dels cascos que s'hagi posat, no sé, per exemple, el Raül Llimós, i està tan alt, és a dir, no entenc com no li sagna el llagrimal.
Però per això criden.
Per això
criden tant quan fan un gol, que salten tots gol, perquè no se senten.
Ai, si no seria com... No.
Clar. Clar,
això és el que excita els tertulians també. O sigui, tu vas a la sortida de l'estudi, quan surten de la tertúlia,
sí,
i són una gent encantadora, que t'abracen, que s'interessen per tu, recorden el teu nom i els dels teus fills. Però en canvi allà els hi posen aquell volum a 110. I clar, vulgues que no, te'n sents.
És veritat, no, jo també ho faria.
Sí.
Els disculpo, a partir d'ara els disculparé. Ja està. Jo crec que punxen l'ama en una tertúlia es convertiria en un autèntic cabron. Ja està. Sí.
Nomenaria el
nou
primer...
Maruenda.
Sí, o nomenaria Maruenda el proper Dalai Lama.
Mira.
Molt enfadat.
Us imagineu que el nou Dalai Lama fos Maruenda?
Podria, sí.
Perquè pot ser qualsevol de nosaltres.
Sí.
Passa que potser ja és una mica gran perquè s'hi reencarni. No sé com va això.
A veure, jo sóc punxent l'ama.
Clar, ser mort.
I tinc la revelació que és Maruenda i em faig batejar, eh?
O potser... Un moment.
Mira, saps què? Jo me'n vaig.
Potser punxent l'ama va saber que era Maruenda i es va deixar segrestar pels xinus.
Més que...
Fa 20 anys i Maruenda tenia edat de ser Dalai Lama.
Sí.
Home... Així petitonet i...
Rodanxonet.
Sí, jo el veig, eh?
Sí.
Vestit de taronja.
Sí, amb aquell barret rotllo Son Gohan, que anava així petit.
Sí,
jo l'estic veient,
és veritat. Llàstima, perquè...
Maluenda.
Un lama com ell podria donar grans titulars. Sí.
Bé, i escriure'ls també.
Ja,
bé, els temes d'aquí que havies portat a Madeu, la veritat és que t'he hagut de preguntar perquè no ho tocava gaire,
sí, no,
que és això dels sous de Transport Metropolità de Barcelona. La gent ens dirà, que sou centralistes, però que estem emetent per internet, això és en tot el món, si vols, sigui centralista ni polles.
I en tot cas, Transport Metropolità de Barcelona, tot i que sigui de Barcelona, arriben molt lluny.
Clar, amigo.
Tot és extraradi, nen, tot és extraradi. Londres és extraradi. Ràdio, per exemple, de Barcelona.
Sí.
El centre del món és la casa on va créixer l'Amadeu. Sí. Ja ho hem dit abans.
Quilòmetre zero.
Allò és el quilòmetre zero del món. I a partir d'aquí la resta és extraràdio.
És la puerta del sol del planeta.
Exacte. Sí. No, a veure, si un dia som d'allò, si un dia som, diguéssim, independents, ens trobarem que és Barcelona i satèl·lits. I això està aquí, eh?
Carreteres radials des d'aquí...
Sí. Ai, l'Hospitalet, Badalona... Bum, absorbides.
No.
A cascar-la.
Això per Ikea i prou.
Clar, poca broma.
Bé,
no, això dels sous de TMB.
Explica,
resulta,
endavant.
Resulta que Transports Municipals de Barcelona té una cúpula dels càrrecs, i aquests alts càrrecs, malgrat tota la legislació sobre transparència de l'administració pública, recordem que és una empresa pública, doncs no volia publicar de cap manera els sous o les percepcions dineràries d'aquests càrrecs. Llavors hi ha hagut un parell de periodistes, em sembla que són de l'equip de La Vanguardia.
Sí, dues periodistes. Sí.
Dues periodistes que han fet una feina de corredor de fons, diguéssim, d'anar recorrent a tots els organismes pertinents, fins que han acabat obtenint la sentència definitiva que obligava TMB a donar-li tots els sous de tots els seus alts càrrecs inclosos. Fins i tot alguns que en ocasions anteriors havien presentat al·legacions per evitar que sortissin els seus sous. Hi havia hagut alguna sentència favorable i l'havien aturat alguns d'aquests alts càrrecs dient no, el meu no es pot dir de cap manera i tal. El cas és que finalment s'han sabut tots, s'han publicat, s'han explicitat i és un festival. No entrarem en detalls, però més que res ens els hem mirat, però és un festival de troballes, de gent que...
Que jo recordo hi havia com a mínim tres alts càrrecs provenien de ser alts càrrecs de partits polítics, entre altres...
Com? Estàs dient que alts càrrecs de partits polítics sí. Després acaben empreses...
públiques.
Hòstia.
Gestionades
però
per...
Però això ja se sap?
No ho sé, no, estic esperant que Millet o Montull demà en parlin perquè ho puguem validar, però aquests, com a mínim hi havia tres dels càrrecs que cobraven 200.000 euros l'any i ja se'ls ha anomenat els 200.000 euristes.
Sí, sí.
Un d'ells era l'antic alcalde de Gavà, que es diu Didac Pestanya, que és un nom molt divertit. Molt divertit, i tu dius... La gent se n'hi deu en riure i diu, sí, sí, jo em dic Pestanya però cobro 200.000 euros l'any.
Sí.
Per fer què? No ho
sí,
sé.
Sí, sí. És molt bonic perquè n'hi ha, molt... ha d'orígens trotskistes, ah. Els 70 eren trotskistes, i clar, diu, a mi m'un piolet, saps?
Sí. Però a mi em sembla bé, perquè suposo que aquesta gent aspira, sent trotskista, a que tothom cobri de puta mare. Han començat per ells, i llavors la revolució arribarà a la resta un dia d'aquests.
Quan arribi. Sí,
és probable que arribi en rodalies, diguéssim, no sé si que, tot i que no depengui sí. De tema bé directament, però clar. Està trigant una miqueta.
Clar, igual Jaume Roures té aquest pla, no?, de dir, faré de gota d'oli.
Gol del Barça.
No fotis.
Què dius?
Portem 5 minuts.
Sí, sí, minut 3.
La mitjana promet, eh?
Home,
minut 3.
La mitjana promet.
Aquí l'aplicació que faig servir que em diu que el gol està todavía por determinar, que aquí ha marcat.
Ha sido gol o gola?
Però, tiene pene o vulva. Ara us ho diré quan arribi.
Ostres,
però mira, minut 3 i mig, eh?
Però això serà molt fort, perquè clar, això és podcast, per tant, quan la gent ens senti en un moment indeterminat del temps, es quedarà amb la mel a les llavis de saber, hauran de buscar, córrer a Google...
Luis Suárez.
A saber què va passar amb el Barça.
Hi ha una situació encara més kafkiana, que és que acabem palmant per 1-7 i la gent quan escolti aquest podcast i arribi a aquest punt ens menyspreïn a nosaltres i a les nostres predecessors i ens engeguin a tots el setè cercle de l'infern.
Sabent que ja hem fet un gol, sí. Fem una porra.
6-0.
6-0.
No, 6-1, 6-1, va.
Va, amb adeu.
16-0 i Luis Enrique que diu... Em trobo descansat.
M'he reomplert.
Sí, he dormit bé.
Jo dic 4-1.
Oh,
aquell que fa mal, eh?
Sí, però sí, sí. Si estàs malalt.
Però, no, però llavors surt aquell lloc. No,
perquè... Moment, 4-1, 4-1 és de persona pèrfida, no?
És que l'altre dia, quan fem això de retransmetre els partits pel web aquest de Fontlipou, vaig posar la meva aposta pel dimecres és 4-1. I la gent em deia, però Ruc, amb 4-1 no passem.
Però estàvem parlant d'apostes.
No ho estàs entenent.
Sí, clar, aquí plora la criatura.
Sí,
jo ho trobo molt bé, per això, m'hi adhereixo, canvio el meu 16-0 per aquest 4-1.
Però aquest seguidisme, no pot ser.
No, el puc justificar, puc posar-hi corpus doctrinal al darrere. És allò tan catalanet de dir... Han fet el que han pogut.
Sí.
O sigui, salvem l'honor.
No podem queixar-nos de l'equip perquè ha fet un esforç sobrehumà.
Exacte. Luis Enrique, queda't.
Queda't, per favor, perquè clar, fa 3 setmanes vam fotre el ridícul, però queda't.
Sí. Llavors dius, estem eliminats, miserablement eliminats. Per un equip que, a veure, no està malament, però encara no li tocaria encara anar a finals de Copes d'Europa. Doneu-li una mica més de temps. No, que passi, vinga. O sigui, sí, 4-1 no em sembla malament. No em sembla malament i, a més, aquestes coses donen empenta al procés.
Ah, sí?
Però llavors s'emprenya sí. Molt la gent i diu, sí, hem de manifestar-nos,
així...
què tenim?
Així no tenim el futbol per distreure.
Clar. Estàs dient que no som independents perquè el Barça...
Pel Guardiola.
No... Hòstia.
Clar, és que s'està produint una situació molt curiosa i és que si aquí, d'aquí 4 dies, anem a saltar la Bastilla, mm-hmm. Alliberarem rics.
Hòstia,
és una situació molt, clar, molt
és una, kafkiana. És una cosa que, per exemple, nosaltres que formem part, volguem o no, de l'estat espanyol, l'Espanya, evidentment, no ha fet mai la seva revolució francesa, perquè és Espanya, però no ha fet la seva revolució i, per tant, no hi ha hagut la presa de la Bastilla. Si Catalunya la fes per dir ara que ja som independents o en el tràmit de fer-ho anem, és veritat, a qui et trobaries a la presó?
Ah, amic. Ah. Tota aquesta colla.
Millet.
Ara imagina,
sí, imagina que Millet entra a la presó i a l'endemà...
I a la presa de la Bastilla.
O imagina que encara anirem més enllà. Imagina que decidim coordinar-nos amb Madrid, amb Pablo Iglesias, i diem, fem l'assalt a Soto del Real. No? Perquè tal, perquè ens convé, pel que sí, per la Model l'estan tancant, si gairebé no hi ha ningú, fotrem l'assalt a la Model i quedarem sí. com uns ximples. Anem a Soto del Real.
Necessitem presos polítics, tios, que és clar, prens... sense això no jo començaria...
No, però és que prens Soto del Real i el primer alliberat que surt amb la CNN i tots allà és Rodrigo Rato, un altre cop, no?
I heroi nacional, hòstia,
tot molt malament.
I diuen, escolta, fes una cosa, dirigeix el Banc d'Espanya directament o alguna institució d'important, ja que sabes de números, Rodrigo, hazlo tu. Clar. Hazlo tu. Perquè...
Bárcenas, no?
Sí. Rodrigo,
tots amb gorros frigis.
Que tenia un professor a la facultat, vaig estudiar una carrera que sí que no sabeix d'ara, que és comunicació audiovisual, que explicava que Rodrigo Rato era el germà més ximplet, diguéssim, la família Rato, el pare Rato va decidir que tot, les coses importants com la cadena Rato, totes les empreses que tenia, la repartia entre els germans. Llavors es anava girant, tu faràs tal la ràdio, tu l'altra, i es va girar, tu política.
Jo és que, des que has començat a explicar la família Rato i el pare Rato i tot, m'imagino ratolins vestits de traje.
Rodrigo Rato.
A mi m'ha recordat...
De tuit, molt anglesos.
Tot de ratatuit. Sí?
Com Stuart sí. Little, no? Rato.
Stuart Rato i, bueno,
jo,
i al final
maneres,
ha resultat que sí que era una rata.
Haig de dir que la imatge, crec, que defineix millor l'heroisme del segle XXI català és David Fernández amb la sandàlia. I des d'aquí faig una crida a anar a la catedral de Vic, emblanquinar, encalar totes les pintures de cert, aquelles que ja n'hi ha sí. prou, fan una mica de mal d'ulls, i pintar David Fernández a tot el que seria aquells murals.
Pobre cert. Aquest era el cert bo o el cert dolent? Perquè hi ha
no
cert,
ho sé del hi ha cert.
Hi ha cert moralista i el cert... No, el bo era el que era... l'arquitecte, diguéssim, i l'altre, però dic, estic amb tu, que tampoc n'hi ha per tant amb els murals.
Sí, home, molta purpurina.
Sí, per tant, endavant, jo proposo... Que
David Fernández,
amb una sandàlia enorme.
Sí. Una Capella Sixtina, diguéssim, però David Fernández en diversos angles d'ell amb la sandàlia.
Sí.
I no fer un rotllo Pantocràtor, també, amb agafant la sandàlia?
També, Sí. I fins i tot escenes de la vida de Brian per complementar, per obrir una mica el ventall del que seria el món de la sandàlia.
Oh, mira, sí. Més fàcil, això, ara que has dit això d'escenes, com un via crucis, fer totes les escenes de David Fernández amb la sandàlia, totes les seves passes, fer el via crucis amb els... totes les imatges.
Sí. Tercera estació, Rodrigo Bank, Rato celebra la sortida de Bankia. Sí.
Per cert, a banda del gol, Matuidi, un dels migcampistes de pes del PSG, a Teatre Groga. Anem sumant, eh? Això és una miqueta més. Acabarem 4 i mig.
No, però ara acabo de fer la memòria. En el partit d'anada, com es diu l'altre migcampista? Un és Matuidi i l'altre que és aquest jove.
L'altre és Berratti. Rabiot.
Rabiot. En Rabiot va rebre també targeta groga a començament de partit i van dir, ja està. Per tant... compte amb aquesta targeta que no sigui el punt d'inflexió, eh? No vull
això
ser...
ens passa molt.
Després es queixa de si diem 4-1, però on està aquí
burxant... Ara que ho penso, 5-1 també ens deixaria fora.
Sí, 5-1 és més maco.
I encara...
No. 5-1, però no.
Sí, canviem sí. El Betanguin?
Posa'l tu, jo faig 4-1.
Canviem 4-1. El Betadín? Va, 5-1, jo. No. Un Betadín i a tope.
No, perquè és allò d'anar 4-0 i... amb un córner tonto de nostre, ells contraataquen i fan el...
Ai, va.
Estàs pel 5-0 i 4-1.
No. I si ja va 5-0 i et tanques al darrere...
Sé que esteu escoltant això en un moment en què el Barça, una de dos, o ha passat tranquil·lament o no ha passat però sense patir tant.
No,
un 4-1 no o un 5-1 és que és només un català podria fer aquesta previsió.
Jo ho vaig posar a Twitter. Si el Barça passa l'eliminatòria... em tallo la mà dreta.
Ah, sí?
Sí.
La teva?
La meva, la meva.
Hosti, quin mal.
Ets dretat?
Sí.
Pues que,
no, no, jo, jo crec que...
dibuixes i aquestes coses, ja, ja, tio. Això, vull dir que...
això, jo crec que si la història de Catalunya l'ha d'escriure en Joan Amades, jo crec que anirem 5-0 i al minut 93, per algun motiu que ara mateix em costa d'explicar, gol de sortida de córner de Sergio Ramos per ells, 5-1. Sí,
sí. O Godín, de cop surt. Ja, jo crec que hi ha un moment de canvi, al minut 92, en què Unai Emery fa un canvi i fa escalfar Godín, i que surt, i el, la UEFA, tot allò parlant, no sé què tal i qual,
no, no.
I diu, no, 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 és legal que salga Godín i marqui, no es joda en l'últim minut.
L'àrbitre no ha dit res.
No,
i
és legal.
No arbitrarem els partits.
Crec que Godín pot sortir per qualsevol equip, a fotre el Barça en qualsevol moment, i crec que està contemplat pels estatuts de la UEFA, segur.
I amb aquesta frase que jo crec que resum molt bé la nostra opinió sobre la UEFA, hem d'acabar el programa d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Passa molt més ràpid que la competència.
Sí, això que no tenim anuncis.
Clar, exacte, nosaltres en el fons fem 10 minuts de programa perquè hi ha molt d'anuncis allà.
Clar,
és
clar,
molt
clar,
més divertit, això.
Ah, doncs mira,
clar, perquè no llegim.
Deu ser això. Sí, està bé, està bé.
Passa ràpid. Bé, doncs sí. Això, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies per convidar-nos.
Amadeu, gràcies per venir també, fer l'esforç. Senyor gran, ja sabem que sortir de casa a aquestes hores...
Vaig molt medicat.
Vaig molt medicat, això espero.
No m'hi acuerdo de nada. I a vosaltres, doncs, fins la setmana que ve.
Apa-li, adéu, macos. Adéu.